de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim oberta la polèmica amb l'abonament de transports de drogues del que us vam parlar la setmana passada, un abonament que és fictici, que s'ha fet aquí a Catalunya. Ara us explicarem. És que avui la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians s'ha querellat contra els ideòlegs de la polèmica de drogues i ha exigit la retirada immediata d'aquesta campanya. Aquesta targeta, que busca minimitzar els problemes en el consum recreatiu de drogues, s'inspira en un bitllet de transport públic i compta amb instruccions per esnifar, per exemple, cocaïna. La Fundació acusa els impulsors de la campanya, que és la Federació de Casals Joves de Catalunya, una entitat, recordem-ho, finançada per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, d'un delicte contra la salut pública per fomentar el consum responsable de drogues. Advocats Cristians reclama als tribunals que decretin mesures cautelars per la retirada immediata d'aquesta campanya i asseguren que ja s'han repartit 500 kits que integren una targeta per fer les ratlles, un canó per esnifar i un sèrum per a després de netejar les fosses nasals. Advocats Cristians recorden que mentre que els comptes públics o publicats indiquen que els impulsors d'aquesta campanya van rebre una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i uns altres 35.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona, les xifres amb les que ells treballen situen aquestes quantitats en uns 230.000 euros com a subvencions finals. El kit de la polèmica targeta reparteix en els casals de joves des de fa un mes aproximadament, encara que no ha estat fins ara quan s'ha iniciat o quan s'ha aixecat aquesta polèmica del que us estem parlant avui. Advocats Cristians conclou que la campanya en el seu conjunt suposa promoció del consum de drogues perquè en cap moment desaconsella el seu consum, sinó que realitza una sèrie de recomanacions per a dur-lo a terme d'una forma segura, però en qualsevol cas anima a realitzar-la. Per aquest motiu, considera que els membres de la federació haurien comès un delicte contra la salut pública en distribuir instruccions i material per a drogar-se. La promoció del consum de drogues és evident, diu aquesta querella, de la que seguirem molt atents els pròxims dies. Bona tarda, soc Carlos Rosada. Com cada dia que estona, en companyia de la Mar Puerto, t'explico notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què tenim aquest matí?
Comencem explicant que les multes per infraccions en patinet elèctric s'han multiplicat per 6 en un any a Girona aquest 2023 respecte al passat 2022. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la majoria de les multes són per circular per llocs on no està permès, com per exemple ara a voreres, sent aquest el motiu del 69% de les sancions amb un total de 666. I l'Ajuntament de Barcelona ha estès a 24 carrers al districte de la Ciutat Vella la nova senyalització que indica en quins carrers els usuaris de la bicicleta o dels vehicles de mobilitat personal han de baixar del seu vehicle. La mesura s'emmarca dins de les actuacions previstes en el pla Andreessa i té com a objectiu ajudar a reduir els conflictes de convivència. I hem d'explicar també que el jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona ha citat com a investigats la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, i el seu pare, Francisco Peral, per un presumpte cas d'alçament de béns. La causa és fruit d'una querella que va presentar la família de la víctima, Pedro Rodríguez, que va denunciar que Peral havia canviat de nom la meitat de casa seva per tal d'evitar pagar la indemnització fixada pel jutge. I a tot això, l'Audiència de Barcelona ha absolt dos Mossos acusats de tortures i lesions a un detingut que es va resistir a una actuació policial. A la sentència han condemnat a 6 mesos de presó el detingut per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i a una multa també de 300 euros. I també avui acabem explicant que els bombers de Barcelona han atès 6 persones per inhalació lleu de fum en l'incendi d'un vehicle a l'interior d'un túnel de la Ronda Litoral de Barcelona. Segons ha informat la Guàrdia Urbana, cap a quarts d'11 del matí d'aquest dijous, la via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura del Pla de Palau i el túnel ha sigut desallotjat arran del foc que els bombers han extingit posteriorment. Així mateix, els accessos 20, 21 i 22 a la via també han quedat tallats pel foc. L'incident ha provocat retencions d'uns 5 quilòmetres i el trànsit ara s'està reobrint amb la supervisió de la Guàrdia Urbana.
Gràcies, Mar. L'actualitat d'aquest matí, en una jornada doncs marcada per un canvi de temps. Si el començament de l'any va ser força tranquil, parlant de la meteorologia, aquest divendres hi haurà un canvi important a Catalunya que ens portarà pluja, vent, mala mar, neu i un fred molt més intens. Tot plegat coincidirà amb l'arribada dels Reis d'Orient. Aquest dijous a la nit arribaran les primeres pluges, primers ruixats a les comarques de Lleida i Tarragona i al llarg de la matinada i les primeres hores del matí s'estendran a la resta de Catalunya. Tot i això, en general, passaran ràpidament i deixaran molt poca aigua. Ha estat un matí, com deia la Mar, fa un moment complicat a la xarxa viària, sobretot a les rondes de Barcelona. Sapiguem com està la situació hores d'ara. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona
bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Pot destacar-vos que l'autopista del Vallès a la C58 s'ha tallat un carril d'entrada a Barcelona en sentit sud per un accident. Això ha provocat 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac. També comentar-vos que la Ronda Val de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, la B10, hi ha lentitud i aturades entre Esmadria i Bon Pastor en sentit Besòs, per anar cap al nus de la Trinitat també. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Hi ha problemes al transport públic, problemes importants, retards de gairebé 1 hora i quart a les línies de Rodalies R2 i R2 Sud, i també Nord, R13, 14, 15, 16 i 17, les que van cap al sud de Catalunya, per una avaria a la senyalització al Prat. Es queden suprimits també els trens de Vilanova, direcció cap a l'estació de França, i de Granollers Centre fins a Castelldefels. Els trens de destinació aeroport acaben recorregut a l'estació del Prat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Toc d'atenció dels metges de família. Venen setmanes complicades als centres d'atenció primària i també als hospitals. Els sanitaris ens han explicat que els casos de virus respiratoris continuaran pujant els pròxims dies i calculen que el pic de la grip arribarà a mitjans de gener després del retorn a les escoles. Segons Salut, la incidència de la grip és de 153 casos per cada 100.000 habitants i pujant sobretot entre els menors de 4 anys. Pel que fa al total d'infeccions respiratòries, és a dir, grip, Covid, bronquiolitis i altres, és de 845 casos per cada 100.000 habitants. Tant els metges de família com el Departament de Salut alerten del baix índex de vacunació de grip i Covid fins ara i ho atribueixen al cansament per la pandèmia. I en aquest sentit alerten que els casos de grip estan disparats i la incidència de la malaltia ja és la més alta des de l'aparició de la Covid-19. Sílvia Fernández, de què més han advertit aquest matí els metges de família?
Doncs el vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, ha fet èmfasi que aquestes dates són complicades i ha apel·lat a la responsabilitat.
El que hem de dir-li a la població és sentit comú, no? Insistim, les mesures de protecció que ja són conegudes, mascaretes, si ens trobem malament, intentar doncs, minimitzar el contacte sobretot amb gent vulnerable i sobretot ventilar molt. Si ens trobem malament, doncs, si podem utilitzar mascareta o quedar-nos a casa, doncs, evidentment, si ens trobem malament i estem a 39 de febre, ens voldrem quedar perquè no ens trobarem bé, no?
Aquestes mesures ajudaran a millorar la situació perquè als hospitals sí que s'han notat increments. Hi ha 727 persones ingressades amb Covid, 183 més que la setmana passada. Sobre els pacients amb infeccions respiratòries s'exposa que hi ha un doble perfil. Les persones que tenen un bon estat de salut previ i que moltes vegades tenen un quadre lleu que resol sol, i aquelles que tenen patologies prèvies, sobretot gent gran, que poden patir complicacions. El mateix Mestres apunta que l'atenció primària està fent moltes visites a domicili. Si abans els equips en feien 3 o 4 al dia, ara en són 6 o 7. El que tampoc ajuda, però, és el context actual que viuen els professionals.
Sí que és veritat que el nivell de les urgències està garantit pels serveis mínims, però evidentment es nota, però entre la vaga d'infermeria, les vacances del personal que està de baixa també per malalties com qualsevol altre professional, no? per grip, Covid, etc. I després, doncs, a partir del 8 de gener, comença doncs, allò que diuen la tornada de realitat. Vindran les pitjors setmanes, probablement, a nivell d'activitat, vull dir, la segona, tercera de gener.
Des del Canfic consideren que cal un canvi d'organització perquè l'activitat de l'atenció primària sigui modulable al llarg de l'any, organitzant-la segons els fluxos de més o menys pressió assistencial.
Mentrestant, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha exigit al govern un complement salarial equivalent al A1 per desconvocar la vaga indefinida que mantenen des del passat 12 de desembre. Així ho ha explicat als mitjans la presidenta del sindicat, Núria Guirado, aquest dijous, després de reunir-se durant 2 hores amb el conseller de Salut, Manel Balcells. Tot i que la competència és de Madrid, ha dit Guirado, la Generalitat pot crear un complement d'homologació que permeti a les infermeres gaudir d'aquest reconeixement mentre no arriba. Davant la falta d'una negociació ferma, ha dit que avui ha sigut una reunió institucional i també d'un compromís molt ben lligat de la conselleria, el sindicat manté les mobilitzacions pels dies 8, 9 i 13 de gener. Brussel·les ha dit al govern, és a dir, el govern de la Unió Europea ha exigit al govern de Pedro Sánchez posar ordre en el sector del funcionariat per garantir l'eficiència i la qualitat dels serveis públics. I davant d'aquesta exigència, el govern central no ha tingut més remei que aprovar de manera urgent un decret per reformar la llei de la funció pública com a requisit indispensable perquè Espanya pugui accedir als fons europeus. Els canvis que incorpora l'avantprojecte de llei de la funció pública contemplen, entre d'altres aspectes, que els funcionaris que hagin accedit el seu lloc de treball per concurs podran ser degradats i perdre el seu salari si no rendeixen com s'espera. La metodologia d'avaluació encara és una incògnita, però el test que va aprovar el Consell de Ministres del passat dia 21 de desembre estableix que es realitzarà de manera anual i obligatòria aquest control. Això serà clau per valorar la feina del funcionari que, en el pitjor dels casos, podria perdre el lloc de treball però no la plaça. Sergi Tor, avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra heu analitzat l'impacte d'aquests canvis al funcionariat amb el sindicat CESIF, que té la major representació entre els funcionaris. Què us han dit?
Sí, el sindicat demana concrecions i no les actuals generalitats del Reial Decret publicat a cobrar la porta a la incertesa. Hi ha un element clau marcat avui d'ambigüetat i és la figura de les avaluacions de desenvolupament, que amb l'actual en decret supera el tradicional sistema de punts d'antiguitat i formació per ascendir dins del treball públic. Perquè la pregunta és clara. Qui avalua l'avaluador? Quins criteris farà anar? El president de CESIF a Girona, Rafa Sánchez, diu Herrera en Cope Catalunya i Andorra que s'ha de negociar aquest criteri i evitar
exigimos que se negocie para garantizar la seguridad de los trabajadores, la evaluación del desempeño, cómo se hará, cómo no se hará. Queremos que no sea una cosa arbitraria y que no se pueda utilizar para castigar o premiar según afinidades.
I l'altra gran pregunta, pot perdre el seu lloc de treball un funcionari? El sistema d'avaluació pot significar que el treballador sigui degradat o reubicat, però no pot perdre la seva condició d'empleat públic. Rafa Sánchez ja ha recordat que hi ha instruments actuals i casos on diversos funcionaris han perdut la feina.
Nosotros tenemos un régimen disciplinario muy estricto. Otra cosa es que se aplique bien o mal, pero el régimen disciplinario de un funcionario es muy, muy estricto y puede comportar incluso la separación de servicio.
Per tant, hores d'ara, aquest reial decret obre molta incertesa i moltes preguntes sense resposta.
Doncs ja ho he escoltat, el govern de la Unió Europea ha exigit al govern de Pedro Sánchez doncs, posar ordre en el sector del funcionariat per garantir l'eficiència i la qualitat dels serveis públics i davant d'aquesta exigència doncs el govern central no ha tingut més remei que aprovar de manera urgent un decret per reformar la llei de la funció pública com a requisit indispensable perquè Espanya pugui accedir als fons europeus. I tots aquests canvis legislatius també jo diria que són un repte pels advocats que s'han d'adaptar a tots aquests canvis de lleis que n'hi ha molts últimament. Ho volem parlar amb la senyora Maria José Orcajada, que és advocada. Senyora Orcajada, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I molt bon any, eh?
Moltes gràcies, igualment, a tots aquests que ens escolten.
Molt bé. Aviam, Maria José, com afronta un advocat com tu o com molts altres, doncs els canvis d'una llei com aquesta que parlava, aquesta llei de la funció pública, i que afecta milers i milers de funcionaris? Suposo que analitzar la llei deu ser allò que dius Déu-n'hi-do-ren, no?, la feinada.
Bé, és que nosaltres, els abogats, en el nostre dia a dia, doncs sempre hem d'estar informar-nos contínuament de totes les novetats, no? I ara per nosaltres també pues, el 19 de desembre també hi va haver aquest real decret llei, no? 6/2023, doncs de reformes processals a tot el que és l'àmbit de l'administració de justícia, no? Tot el que és la digitalització. També darrere de tot hi ha la Unió Europea, no? I bueno, doncs això fa que hagis d'estar al dia, hagis de preveure doncs cada dia és impossible doncs que un abogat, igual que m'imagino que d'altres professions, doncs en el nostre dia a dia doncs no estem atents a totes aquelles novetats, no? I una part important del nostre dia a dia és dedicar-lo precisament a això.
Molt bé, perquè un despatx, per exemple, com el de vostè, com prepara l'adaptació a tots aquests canvis? Aquesta llei que jo parlava de la funció pública, aquesta llei dels canvis del món de la justícia, també, com és el procés per preparar l'adaptació, senyora Quejada?
Bé, el que és l'administració de justícia, evidentment, fa els seus propis canvis. Després nosaltres, com a abogats, per exemple, ja hem rebut un correu electrònic aquesta setmana mateix del propi Col·legi d'Advocats, en el qual ens ofereix formació perquè estem al tanto de les novetats. No? A partir d'allí, després, també hi ha la tasca individual. És a dir, en primer lloc, quines són les novetats. Un cop sabem aquestes novetats, quin és el període d'implantació, perquè hi ha determinades novetats que pues, igual entren en funcionament el 9 de gener, d'altres el 31 de març, d'altres més endavant, I després també hi ha l'aplicació pràctica de tota normativa. És a dir, ens trobem molts cops en aquesta o en d'altres en què la lletra de la llei és molt bonica, és a dir, està tot molt bé, sí, però després com és la seva aplicació pràctica. Igual en determinats territoris es pot aplicar ja i en d'altres potser en un, dos, tres o quatre anys doncs encara ens trobarem que potser no es podrà dur a terme el que diu la lletra de la llei, no? I per tant, primer, el coneixement del que diu la lletra de la llei per diversos mitjans. En el nostre cas, els advocats doncs, tenim subscripcions a diversos serveis jurídics, també les redes socials, les bases de dades també amb les que treballem, tenen les seves notícies i ens van destacant què és allò important. És a dir, tenim moltíssima informació i mitjans per poder-nos formar. Però un cop, ja et dic, hi ha la part teòrica, després el que s'ha d'anar veient és com se'ns va aplicant en el nostre dia a dia. I ens podem trobar que els jutjats de Lleida s'apliqui d'una manera, ja sense sortir de la província de Lleida, ens n'anem a comarques i determinats aspectes de la normativa doncs tinguin una altra temporització. I quan surts de Lleida, doncs,
també,
llavors
no?
Això fa que hagis de preguntar o t'hagis d'informar de a cada lloc allò que diu la llei, com s'aplica.
On tens un pleit i veiem com l'apliques, els sistemes i les fórmules per fer, en fi, per defensar el teu client. Aviam, senyor Cajada, la avalanxa de canvis i de noves lleis que hi ha, com afecta la professió d'advocat?
La veritat és que jo sóc partidària d'un aforisme de tota la vida. Poques lleis, però bones.
Però
no? El fet que hi hagi constants canvis normatius considero que genera inseguretat jurídica. No? Perquè al final, si el que parlem és de justícia o d'impartir justícia, el que hem de tenir molt clar és que aquell supòsit, un determinat supòsit, doncs sapiguem quina serà la solució per part dels tribunals, no? I el fet de que hi hagi molts canvis, després hem de veure com s'apliquen, igual ens trobem que un determinat jutjat en primera instància l'aplica d'una determinada manera a Lleida, a Barcelona una altra, a Múrcia una altra, a tal. Després hem d'esperar a veure què diu el Suprem. Després ens trobem que aquella normativa, a veure què diu la Unió Europea, els despatxos que també portem dret bancari, sobretot el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, molts cops ha dit als tribunals d'aquí com hem d'aplicar com hem d'normativa, no? I això ens fa que, a part de conèixer la llei, hem de veure després com l'apliquen els diversos tribunals. I si aquesta llei, en lloc de ser fixa, doncs, va mutant contínuament, genera una situació d'inseguretat jurídica. I quan un client et ve al despatx i et planteja un tema, doncs a l'hora de donar-li una resposta de la viabilitat, no ho tens fàcil, no? En determinats cops hi ha casos en què la resposta és molt clara, però després hi ha molts altres casos i matisos que és un depèn.
I que et porta la confusió. Per acabar
ja també, no? En el lloc del client en el qual vol
solucions ràpides i clares.
Sí o no, no? I ens movem, bueno, rapidesa amb l'administració,
però agilitat. I escolta, senyor Cajada, aquest 2024 es presenta molt complex des del punt de vista legislatiu, que vostè deia que poques lleis però bones i no moltes i garbuig total. Com es presenta aquest any?
Ens planteja molts canvis en l'àmbit de tot el que és la digitalització, sobretot també ja des del moment de la pandèmia. I veurem també si hi ha canvis que són positius o d'altres que potser haurem de recular enrere, no? Perquè potser és perquè ja portem anys d'experiència, no? Però quan se parla de lo que és judicis per videoconferència, interrogatoris per videoconferència, està molt bé, no? Però aquella immediatesa, quan practiques un interrogatori de l'advocat, no? Que veus la cara i la cara o aquella reacció que fa aquella persona ja fa que li plantegis una altra pregunta d'interès per a resoldre el cas. Doncs veurem a la pràctica aquesta pèrdua d'immediatesa si té conseqüències o no, no? A la nostra activitat.
El dia a dia. Molt
bé. De totes maneres, m'imagino que els judicis més, segons la normativa, no? Pues aquells més greus no serà així. Però bueno, anirem veient, ens hem d'adaptar i veurem, i les conclusions les farem al final del procés, no?
Bé,
ara,
veurem,
de moment, pues,
veurem bueno, com es va...
ens hem d'anar adaptant.
Exactament, el procés d'adaptació, que a vegades és complicat, però què hem de fer? Ho hem de fer tots plegats una mica, cadascun al nostre, en el nostre sector. Maria José Urcajada, advocada, gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a tots vosaltres. La gent...
Doncs deixem de costat el tema del funcionariat i tots els canvis que els hi han vingut a sobre de cara a aquest any, exigències per als col·lectius dels funcionaris de Catalunya i de la resta d'Espanya, i nosaltres ara abordem aquesta qüestió, perquè aquests dies els barcelonins han dit adéu als blocs de formigó que es van instal·lar durant la pandèmia, donant vida a les noves terrasses per a bars i restaurants que van durar molt i molt temps. Doncs a dia d'avui s'han retirat ja les 25 terrasses temporals que hi havia al districte de l'Eixample i ara només queden, en queden dues, una concretament a la zona de Nou Barris i una altra al districte de Sant Martí. Ho ha seguit l'Alejandro Sant Andrés.
L'Ajuntament de Barcelona retira els darrers 25 blocs de formigó i elements provisionals instal·lats a les terrasses del districte de l'Eixample fruit de la pandèmia. L'actuació s'emmarca en el pla Endreça i suposa l'eliminació dels últims blocs que s'havien ubicat arreu de la ciutat per adaptar aquests espais a les necessitats derivades de la situació d'emergència. Jordi Valls, regidor de l'Eixample, explica que només queden dues terrasses d'aquesta mena a Sant Martí i a Nou Barris de les 3.000 que hi havia.
Bàsicament en quedarien dues, una a Sant Martí i una altra a Nou Barris, i amb tot això s'haurien retirat les 3.000 jersei que eren els perímetres de seguretat de les terrasses Covid de tota la ciutat. I forma part del programa Endreça, no? De tenir cura de l'espai públic, ordenar l'espai públic, i en aquest cas es van posar en el seu moment unes terrasses excepcionals per una situació de Covid i s'han retirat ja totes.
La prioritat en tot aquest procés ha estat que les calçades passessin a ser definitives per donar continuïtat a l'activitat econòmica que generen les terrasses i que ho fessin instal·lant un moble plataforma accessible, homologat i segur on col·locar les taules i cadires perquè tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix en el paisatge urbà.
I també a Barcelona els bombers estan d'estrena per millorar els serveis que disposen. Des d'ara, una ambulància 4x4 inèdita en l'àmbit metropolità i d'una nova torre de pràctiques al Vall d'Hebron permetrà als bombers entrenar rescats d'altura o també fer simulacres d'incendis. Els bombers de la capital catalana, que són un dels serveis millor valorats pels ciutadans, van fer l'any passat més de 21.000 serveis, un miler relacionats amb focs en habitatges. Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, una de les prioritats del govern municipal és apostar per la prevenció i d'aquí la creació de la nova torre de pràctiques al Parc de la Vall d'Hebron. Sebastià Massaguer, el cap del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, explica que hi ha un nou bloc vinculat a l'àmbit dels vehicles de mobilitat personal elèctrics.
De vehicles, bateries, vehicles elèctrics, etc., que són els que... potser és per l'explosió, però és el que a vegades explota. Nosaltres aquí donem uns consells de seguretat molt, molt clars, principalment, i més ara que ve la campanya de Reis, que es costuma regalar també aquestes joguines o què sé jo, és no manipular-los.
La torre de pràctiques permet als bombers entrenar-se i practicar el rescat en alçada. Ha suposat una inversió de més de 2,5 milions d'euros i se suma a les ja existents a la zona franca, Llevant, Sant Andreu i Montjuïc. Sebastià Massaguer explica què permet fer aquesta torre.
La torre ens permet treballar el que són rescats en façana, rescats interiors i, per descomptat, tot el que són els elements d'extinció d'incendi amb les diferents configuracions que ens podem trobar en la resposta a la ciutat.
Finalment, Carlos, el cos de bombers ha adquirit una ambulància 4x4 amb capacitat per circular en entorns rurals i forestals, inèdita en l'àmbit metropolità.
Gràcies, Mara. I avui la Mar Puerto ens deixa una pregunta a l'aire que respondrem d'aquí uns moments. Què és per tu l'èxit? Després d'un minut i mig de bones recomanacions publicitàries, la Mar t'ho explicarà.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si te toca.
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho preguntava fa un moment, què és per tu l'èxit? Per alguns, l'èxit és ser reconegut o triomfar en un determinat aspecte de la vida, però els pensadors i també els filòsofs, què hi diuen? Marc Puerto.
Sovint és cert que fem servir les paraules amb un significat que està relacionat, però que no és exactament el mateix. I si ens parem a pensar, no sempre que parlem d'èxit ens referim al mateix, sinó que hem de diferenciar bé dos tipus d'èxit ben diferents. Ens ho ha explicat el professor de filosofia de la Universitat de Girona, David Pineda.
Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal. És a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. També moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha fet molts llibres. El mateix passa amb un cantant, amb un fill, etcètera, no?
Una diferència que, a més, pot tenir una part força negativa com a conseqüència, sobretot, d'aquesta segona.
És molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres. I va i ve. És moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixa de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja s'han saturat i prefereix un altre. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? I, a més, és impredictible. Els grans productors de Hollywood ja haguessin pogut tenir la fórmula de decisió, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs.
Per tant, un èxit entre cometes que avui tens, demà no, i no precisament perquè la persona hagi canviat, sinó simplement perquè el gust de la gent canvia. I això, Carlos, és el que ens vol recordar Pinet.
Molt bé, doncs t'explico ara que Barcelona disposa des de mitjans de desembre de noves zones on els gossos poden anar deslligats en determinades hores del dia en convivència, això sí, amb la resta d'usuaris d'aquests espais. En total s'han desplegat 109 zones als 73 barris de la ciutat on les persones que tinguin gos poden deslligar-lo en aquestes zones en determinades hores del dia. Fora d'aquests horaris i a la resta de la ciutat els gossos hauran d'anar o han d'anar sempre lligats segons l'ordenança municipal. L'incompliment d'aquesta norma comporta una multa que oscil·la entre els 100 i els 2.400 euros. La creació de les zones noves i el nombre actual de zones d'esbarjo es considera insuficient segons els representants d'associacions com Espai Gos. A Barcelona expliquen hi ha 180.000 gossos i només 109 espais. Del tot insuficient i, a més, aquests espais, diuen, no són llocs gens còmodes per a aquests animals, pels gossos. Tot i això i més ho explica Terrer en COPE Catalunya i Andorra l'Olga Torres, integrant de la plataforma Espai Gos, a qui escoltat la Mara Rodríguez.
L'Olga Torres sempre ha tingut gos a la família, fins i tot abans que ja nascés. Forma part d'Espai Gos i es mostra desfavorable a aquesta nova mesura, ja que comenta no afavoreix el benestar animal.
Hi ha espais que s'han format de manera natural, que són reunions, perquè els gossos tenen amics també. I tenen enemics i no hi ha químiques d'un gos a l'altre. Aleshores, Això no ho han tingut present.
L'Olga se sent cada cop més marginada per tenir gos, ja que diu se'ls hi carreguen tots els mals comportaments que de vegades poden tenir aquests animals, i afirma que aquesta nova mesura no soluciona els conflictes, sinó que, al contrari, els crea.
Els gossos, quan van lligats, sempre hi ha conflictes, perquè quan un gos se sent lligat, també a vegades se sent com insegur. Insegur, o sigui, no entén el que passa, i llavors doncs, hi ha aquella situació de crispació que al final acaba com emportant-se'n el gos. I això no és una convivència pels gossos, perquè l'estàs apartant del que ell necessita.
El gos és un membre més de la família i, segons l'Olga, això l'Ajuntament no ho ha tingut en compte.
Estàs ja marginant una tipologia de família a la ciutat, i això no pot ser, això per una banda. I després, dins civisme, hi ha arreu, a qualsevol col·lectiu.
Els veïns ja estan informats dels nous espais autoritzats i ja estan col·locades les respectives senyalitzacions.
I com són aquests espais, aquests nous espais per a gossos? Què diuen els veïns de la zona i els que hi són? Doncs aquest matí l'Aaron Bosch s'ha desplaçat fins a una d'aquestes noves zones d'esbarjo per a gossos. Aaron, on et trobes exactament?
Aquest matí m'he desplaçat al Parc Joan Miró per saber què n'opinen els propietaris dels gossos després que l'Ajuntament de Barcelona posés en vigor el decret que regula els espais per animals sense corretja. Les persones que portin gossos sense lligar fora de les 225 zones habilitades o fora de l'horari permès seran multades amb quantitats d'entre 100 fins a 600 euros. L'Estrella Rodríguez diu que no entén aquesta normativa.
Si són en parques que no molesta a nadie, que no hay niños y que no hay nada que afecte a el que el perro esté suelto y sea educado, pues no lo entiendo, porque hay otras cosas que molestan mucho más.
Contràriament a la propietària, Àngel Miguel es mostra favorable a aquesta decisió per part de l'Ajuntament, tot i que destaca que no hi ha grans zones habilitades.
Yo estoy de acuerdo en eso, habilitar unas zonas para estar con correa, pero si tuviéramos unos sitios un poquito más amplios para poder pasear con ellos sin correa, tipo Pipicán, más mejor habilitados, con mejores protecciones, pues sería mejor, pero no estoy en desacuerdo eso de las multas. Hay mucho incívico también por ahí, con perros que no están debidamente adiestrados para poder ir sueltos.
Per la seva part, la Martina creu que s'utilitza més el tema de la seguretat per recaptar.
Creo que el tema de la seguridad es un tema muy utilizado para mí la mala política y seguridad no es... policía, multas y castigo como para leccionar o para que la gente tenga buenas conductas, sino seguridad es poder tener un bienestar todos juntos y una convivencia y cuidarnos los unos a los otros. Entonces, en absoluto creo que las multas lleven seguridad.
Més contundent es mostra el Jordi, qui destaca aquest decret com una estupidesa.
No, es recaudatorio completamente. Porque llevamos años sin tener que hacerlo y ahora de repente es una norma nueva. Todas las normas nuevas son recaudatorias, no sirve para nada. Que nos den espacios nuevos no sirve para nada. Cuando hay un Pipicán en un sitio de 4 hectáreas es un Pipicán minúsculo y en lugar de ampliar el Pipicán nos dan una zona aquí en un rincón que no sirve para nada.
Com ell, la Rosa Maria Miret no creu que la prohibició sigui la solució i fa èmfasi en que els gossos també són éssers vius.
Multar, prohibir, agobiar, presionar a persones que pagamos nuestros impuestos y que lo único que hacemos es utilizar el espacio público porque tenemos mascotas, me parece que no es el sistema. Son seres vivos, no son patinetes, son seres vivos y necesitan correr, jugar, relacionarse, y esto es una realidad que no se puede omitir.
Des de juny, equips d'informadors s'han desplegat en aquestes zones per a donar a conèixer la normativa i, segons les previsions de l'Ajuntament, entre aquest mes i gener s'acabaran de senyalitzar les 109 zones repartides pels 73 barris.
Gràcies, Aaron, des del Parc de Joan Miró de la ciutat de Barcelona. Deixem la capital catalana, marxem fent Girona. S'ha fet balanç de les visites que hi ha a la catedral gironina, una de les més maques que hi ha a Catalunya. 222.000 persones han passat o van passar l'any passat i han tancat un any que es pot dir que ha estat una xifra rècord com les d'abans de la pandèmia. El nombre d'estudiants també creix i cada vegada sembla ser que hi ha més escoles i instituts que s'hi acosten. T'ho explica el Pau Brunet.
Després d'uns anys de creixement continuat, Gustau Torres, gerent de la Catedral de Girona, ha celebrat que s'hagin recuperat les xifres d'afluència que tenien durant els anys de prepandèmia.
La Catedral de Girona, els últims 10 anys, ha crescut el seu volum de visitants, especialment l'any 2019, fins a arribada la pandèmia, que evidentment ens va afectar força, i actualment estem entre el 90 i 95% d'aquests números d'això, prepandèmia.
Des de la catedral atribueixen aquesta recuperació en part a les visites guiades per part de centres educatius de la mateixa demarcació i de fora, així com de les visites estrangeres amb una presència de fins al 25% del públic francès. Gustau Torres ha explicat que les escoles acostumen a fer la visita amb el professor de l'escola, però que també poden contractar un servei extern a l'hora de fer la visita.
Hi ha la reserva que fa l'escola directament i en aquest cas el professor prepara l'assignatura o la matèria que vol treballar, i altres que contacten un servei educatiu extern i treballen aquest tema a través d'aquest servei educatiu, que fins i tot a vegades doncs, es preparen tallers o activitats.
A banda de les visites de les escoles, des de la catedral també s'han dut a terme diverses activitats de caràcter cultural, des de concerts fins a representacions teatrals, per tal de promocionar-se. Malgrat aquest augment de visites, Torres ha comentat que el perfil de visitant s'ha informat prèviament sobre l'arquitectura de la catedral, però que n'hi ha molt pocs que coneguin la dimensió del seu patrimoni.
Sí que la catedral és coneguda per la seva arquitectura, però peces com el tapís de la creació o altre tipus de moble no és tan conegut com desitjaríem, no? Però sí que cal dir que l'atractiu que té el temple és de renom europeu.
El pròxim acte que acollirà la catedral serà la pujada del Pilar dels Marrecs de Salt per Fires de Girona.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda a tothom.
A les 3 i 5, Esports Cope, avui un convidat de luxe, eh?
Sí, el president del Girona, Delfí Geli, el qual saludarem, efectivament, per obrir programa. Serà la portada, la victòria del Girona, una altra nit i un altre partit històric, en aquest cas a Montilivi, amb la victòria davant l'Atlètic de Madrid per 4-3, l'última, l'afegit que fa que el Girona tanqui la primera volta de la Lliga com a co-líder. 48 punts al Real Madrid, 48 punts al Girona. Brutal. Farem la prèvia del partit que té el Barça per obrir aquest 2024 avui a Les Palmes, on no pot fallar, perquè ara mateix té 38 punts, és a 10 del liderat de primera. Torna Frenkie de Jong, pot debutar Vitor Roque, que ja està inscrit i està a la convocatòria, i ja a la part final del programa repassarem la victòria del Barça de bàsquet. Ahir va ser jornada rodona pel Girona i el Barça de bàsquet. Victòria al Clàssic, 83-78 davant el Real Madrid, que de moment frena la crisi oberta de joc i de resultats, permet sumar el triomf número 12 a l'Eurolliga i pensar ja en el Baskonia, perquè no hi ha treva. Demà Barça-Baskonia també a l'Eurolliga, també al Palau Blaugrana. Fixa't que amb la victòria del Barça i gràcies a una gran defensa i als 27 punts de Jan Veselý, el conjunt blaugrana s'ha convertit en l'equip amb més victòries a la història de l'Eurolliga en aquest format.
Doncs enhorabona per al Futbol Club Barcelona. Més esport, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Albert Díaz i tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Fins ara, eh?
Gràcies, Losada, que vagi bé.
Continua ara mateix l'actualitat, la informació, com sempre, aquí al migdia COPE. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Nosaltres, doncs, tornarem amb més actualitat. No perdeu els butlletins informatius que hi ha cada hora fins que comenci, com no, el Tiempo de Juego, avui també amb una nova jornada de Lliga.